Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu!
Ja hi som aquí, sempre amb tu, la Cala Ràdio en directe, dimecres 14 de setembre, programa 163. Fini Lleó, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com va anar ahir, el dimarts i 13?
Bé.
Va ploure?
Ploure, va tronar.
Va tronar, va caure aigua, diguem-ne, en 5 minuts va caure tot i ja està.
5 litros.
I t'he de dir una cosa.
Què?
Si marxem 10 anys enrere, va passar un fet similar. I a més, amb les mateixes hores, més o menys.
Sí?
Va haver una tempesta molt, molt similar. Per tant, això que diuen de les anyades, potser ens ho hem de creure una miqueta.
Sí?
No sé si és que era dimarts i 13 o què, però va passar fa 10 anys ja.
Jo em pensava tant de tro, dic això, que com que no tiren petardos, que amenaça pluja, celebren els gols del Barça i des de dalt van tirant.
Potser és una de les possibilitats. Parlarem de gols també avui al nostre programa, i no els que va tindre el marcador del Barça, sinó els del futbol base i els del juvenil del passat cap de setmana.
12.
Déu-n'hi-do, eh?
12.
Déu-n'hi-do. Posem fil a l'agulla al programa. Tenim avui molts continguts al llarg d'aquesta pròxima hora i escaig. Començarem parlant de l'Institut Mare de Déu de la Candelera, perquè aquest curs, com ja hem explicat, compta per primera vegada en la seva història amb 4 línies de primer d'ESO. Ho sabrem al nostre informatiu, justament una jornada en la que obrirem la segona part del programa amb l'entrevista amb Miguel Sainz de Aja, és el director de l'Institut Escola de Capacitació Nauticopesquera de l'Ametlla de Mar. Amb ells tancarem, diguem, tota aquesta part dedicada als centres dependents del Departament d'Ensenyament a l'entrevista, i a partir de demà ja ens fixem amb els centres que són dependents de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Arrencada de curs escolar, projectes que impulsaran a guany i també seran seu d'un intercanvi Erasmus entre 5 països. Seran alguns dels temes que tractarem a la segona part del programa. Seguim repassant temes d'actualitat, Fini, i avui també ens fixarem amb els trens, amb l'R16.
L'R16 continuen els retards. Diuen que com que va haver trons, com que va haver pluja, va haver mal temps, però la veritat és que el problema no s'arregla.
Un problema que no s'arregla, tot i les modificacions horàries, tot i la reparació de l'encalament de Mont-roig. De seguida sabrem què en diuen Trens Dignes. I per cert, ahir vam tindre 25 noies...
Guapures. Les més guapes d'Espanya.
Les que estan candidates... Bueno, no sé si les més guapes d'Espanya. Les 25 més guapes, podríem dir, que han escollit per al certament de Miss Mundo Espanya, del Miss World Spain, que van realitzar activitats nàutiques aquí al nostre municipi. Sabrem com va anar i escoltarem també què ens explica la candidata de Tarragona, la Nàdia Sant Roma. I com deia, avui també futbol base. Parlarem de com es prepara el futbol base de la nostra població de cara a la temporada futbolística. Després, doncs, alguns amistosos, en va haver el passat cap de setmana, també n'hi haurà aquest. Déu-n'hi-do, notícies i entrevista, de moment ja desvetllades, i ens queden les seccions, ens queden aquells continguts. A la primera part, després de les notícies, saló de lectura.
Saló de lectura, viatgem fins a la biblioteca Doctor Frías, on Dani Boquera en recomana un llibre, i ens fixem avui en Xufo Llorenç. Està considerat el Ken Follett espanyol.
Sí, descobrirem les seves novel·les i amb aquelles que més s'ha popularitzat, i no un llibre, Fini, uns quants, perquè déu-n'hi-do la de propostes literàries que arranca el curs a la biblioteca Doctor Frías, i us les explicarem tot seguit després de l'informatiu, com dèiem, al Saló de Lectura. I per tancar edició, tornarem a fer parlar.
Farem parlar i a veure com emprenem la tornada a l'escola, el començament de l'hivern i les propostes que les nostres joves es fan.
Sí, veurem què passa en aquesta tornada a la rutina, podríem dir, perquè al final elles no han tingut vacances aquí a la ràdio, nosaltres una miqueta, però elles no han tingut vacances, han descansat aquest estiu i seguiran els dimecres acostant-nos, doncs això, temes que siguin d'interès per al nostre jovent. Doncs ja veieu, molts de temes al llarg de la pròxima hora en directe aquí al Sempre amb tu. El que ens toca, per tant, és començar ja amb l'informatiu d'aquest dimecres 14 de setembre de 2016, edició 163. Fini, t'hi apuntes, no?
Som-hi, sí,
doncs
clar.
Vinga, comencem el Sempre amb tu.
les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat a l'Ametlla de Mar i les Terres de l'Ebre d'aquest dimecres 14 de setembre de 2016. L'Institut Candelera compta aquest curs i per primera vegada amb quatre línies de primer d'ESO.
La millora dels resultats educatius i l'impuls dels nous projectes de llengües estrangeres, tecnologia i robòtica són les prioritats del centre de secundària. Identificades 6 noves víctimes de la xarxa pedofila que havien tingut relació amb la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
4 adults anteriorment tutelats per la Generalitat i 2 amb algun expedient obert se sumen als 7 casos coneguts dels centres de Tortosa i d'Amposta. L'R16 continua amb els retards crònics, tot i les modificacions horàries i la reparació de l'enclavament de Mont-roig.
Transdignes alerta que els horaris provisionals incorporen 3 hores de retards. Des de dilluns, els usuaris poden demanar la devolució express a partir dels 7 minuts. Les 25 candidates al certamen Miss World Spain realitzen activitats nàutiques a l'Ametlla.
Ahir al matí van gaudir de diverses propostes de turisme nàutic al port de Calafat i de nedar entre tonyines amb el Tunatur, gràcies a l'estació nàutica Costa Daurada. I en plan esportiva, el futbol base de l'Ametlla de Mar es posa a punt per la temporada.
Clara victòria del juvenil, empat de l'infantil i derrota de l'Aleví. Dissabte i diumenge jugaran de preparació els cadets federat i escolar.
Són els titulars d'aquest dimecres a les notícies de la Cala Ràdio. L'Institut Mare de Déu de la Candelera va iniciar aquest dimarts el primer dels dies lectius d'un nou curs marcat per l'habilitació d'una quarta línia de primer d'ESO al centre, la línia desapareguda de 6è de primària de l'Escola Sant Jordi, que el Departament d'Ensenyament no ha dotat amb més professorat i ha obligat l'Institut a redistribuir tasques amb l'objectiu de cobrir les necessitats i donar sortida a les 30 hores setmanals lectives que comporta la nova línia. D'aquesta manera es podran atendre millor els 22 alumnes per aula que no pas als 30 alumnes que quedaven amb només 3 línies. Així, a més de les 4 línies de primer d'ESO, hi haurà 3 línies a segon, tercer i quart d'ESO, 2 línies a primer de batxillerat i una única línia a segon de batxillerat i a cicle formatiu. En total són 355 els alumnes que enguany realitzaran la secundària postobligatòria o la formació professional vinculada a l'administració a l'Ametlla de Mar.
Pel que fa als objectius, el principal serà el de millorar els resultats educatius, tot i la satisfacció pels resultats obtinguts en el darrer curs amb un 90% dels aprovats millorant la mitjana catalana i del 100% d'aprovats entre els alumnes que es van presentar a la selectivitat. Xavier Sánchez, en director de l'Institut Mare de Déu de la Candelera.
A l'Institut en fem molts de projectes, moltes coses, però l'objectiu és únic. El nostre institut de tots, que és la millora dels resultats educatius. I estem satisfets perquè, per exemple, a la selectivitat hi ha hagut un 100% d'aprovats i a la resta de cursos estem, en les competències bàsiques de quart, un nivell superior a Catalunya i en la resta de resultats estem sobre el 90% d'aprovats. Jo crec que estem en el bon camí, però bueno, això no contradiu que s'hagi d'anar millorant, perquè l'excel·lència seria el 100%, i hem de treballar pel 90% per continuar millorant, però per aquest 10% que no ha reeixit el curs hem de trobar solucions per a poder-ho fer.
Aquest any, primer i tercer d'ESO hauran de fer treball de síntesi adaptat a la nova llei educativa. A partir d'enguany, en aquest treball intervindran la major part de les matèries del curs i es farà la segona setmana de juny. I a quart d'ESO, i dins del projecte Aula Oberta, s'impulsarà un projecte d'enjardinament de l'Institut després que en anys anteriors s'hagin impulsat un hort i un hivernacle. Entre els projectes destacats, segueix sent prioritari l'impuls per una banda de llengües estrangeres com el batxibac, l'intercanvi amb el Quebec i la introducció de l'anglès a la matèria de música. Per l'altra, la robòtica i les noves tecnologies amb la introducció d'una nova impressora 3D, producte d'un dels premis aconseguits l'any passat pels alumnes. Xavier Sánchez.
Aquests resultats acadèmics estiguin acompanyats de projectes de centre entusiastes que arrosseguin la gent, les llengües estrangeres sobretot, les noves tecnologies, que ens han donat molt bons resultats fins ara i hem de continuar aprofundint en aquests temes, perquè és el futur, sobretot les noves tecnologies i les llengües estrangeres. I, doncs, bueno, ja sabeu que el nostre centre opta per l'excel·lència en el tema del batxibac. Hem tingut diversos premis en el tema de les, com la robòtica, en el tema de les noves tecnologies, i molt bons resultats amb els temes dels projectes de l'aula oberta. I bueno, bàsicament és una continuïtat dels projectes que hem implementat fins ara i millorar-los, evidentment.
Ampliem aquests projectes en noves tecnologies. Destaca la introducció de la impressora 3D en les pràctiques, un fet que ha comportat la formació del professorat i ara ho faran amb l'alumnat. La impressora 3D és un salt qualitatiu pel centre i és producte, com apuntàvem, del premi aconseguit l'any passat amb l'aplicació Emocionari. Dins dels projectes d'impuls amb les llengües estrangeres, aquest any s'impartiran el 50% de les classes de música en anglès i la intenció és aplicar el mateix criteri a altres matèries. Se seguirà també amb els intercanvis amb el Quebec. De fet, una alumna canadenca vindrà al centre en els pròxims dies i amb el batxibac. Els alumnes que han començat aquest any la tercera promoció del batxillerat en francès han estat durant els primers dies de setembre a Niça participant en un intercanvi convivint amb famílies franceses. I també dins del projecte de voluntariat hi ha la voluntat d'impulsar una millora i unes noves maneres de fer la revista del centre, anomenada Òmnium, dins del Pla Educatiu d'Entorn. I avui hem d'explicar-vos que s'han identificat 6 noves víctimes de la xarxa pedòfila desarticulada fa unes setmanes i que havia actuat a Tortosa i Amposta, entre altres indrets.
Amb aquestes ja són 13 les persones víctimes d'aquesta organització i que haurien tingut alguna relació amb la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Així, ara s'ha sabut que 2 víctimes havien tingut algun expedient obert de risc o informatiu per part d'aquesta entitat, mentre que unes altres 4, ja adultes actualment, van estar tutelades per la Generalitat abans del 2012. Arran de l'operació policial a tot l'estat espanyol contra la pornografia infantil desmantellada al maig de 2015, arran de la comunicació i també col·laboració amb els Mossos d'Esquadra per part d'educadors d'un centre de protecció de Tortosa, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència va iniciar el juny de l'any passat un expedient informatiu per revisar els procediments i les actuacions dutes a terme. Però ara, amb aquests 6 nous casos detectats, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència ha obert un nou expedient informatiu amb la voluntat de transparència i també de revisar i analitzar les actuacions realitzades i els procediments i les valoracions d'aquests expedients amb l'objectiu de millorar el sistema i fer-lo a la mesura del possible més eficient en la detecció i intervenció per la protecció de la infància vulnerable.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Regional Express, procedent de Barcelona Estació de França, en destinació Tortosa, té previst d'arribar a les 16 hores i 46 minuts. Els preguem que disculpin les molèsties.
És el nostre so del dia a la megafonia de l'estació de Barcelona Sants alertant del retard d'un tren que encara no havia sortit de la ciutat com tal. Un retard habitual que s'amplia cada dia en les estacions de la línia R16 de Rodalies que, tot i els nous horaris provisionals i la reparació de l'enclavament de Mont-roig del Camp, continua amb els retards crònics. Renfe assegura que els retards s'han limitat entre dilluns i dimarts al 20% dels trens, ahir amb 4 convois que van arribar per sobre dels 7 minuts de demora. Els 2 primers trens de primera hora del matí van superar els 20 minuts. Però el ball de xifres és evident parlant de puntualitat. Renfe calcula la de dilluns en un 80%, mentre que el Departament de Territori i Sostenibilitat la rebaixa fins al 71%.
Per exemple, el tren que va sortir dilluns de Tortosa a les 15:48 hores de la tarda va acumular un retard superior a una hora, en concret de 64 minuts, el màxim de la jornada, de manera que els usuaris poden demanar el reembolsament del bitllet, ja que superaven els 7 minuts de retard, a partir dels quals, des del mateix dilluns, els viatgers de l'R16 poden demanar la devolució express. Ahir al migdia ho havien sol·licitat una 20ena de persones, segons ha informat Renfe. Trens Dignes ha alertat de la situació i reclama una solució efectiva, donat que parlen de pedaços. La seva portaveu, Montse Castellà, avisa que els horaris provisionals incorporen 3 hores de retards, ja que els trens surten abans i arriben més tard. A més, també remarca que l'avançament de les devolucions dels 15 minuts habituals al 7 demostra que les modificacions horàries no funcionen.
La veritat és que fa falta una planificació més estructural. Tot el que estan fent des de fa temps són pedaços damunt d'una situació injusta. L'últim pedaç ha sigut el de ficar els 7 minuts de devolució i no 15, que tot i que ser una decisió que ens pot beneficiar com a usuaris, com a plataforma i com a gent del territori, a lo que aspirem és a arribar puntuals, més enllà de que ens tornin els diners. Tant de bo no calgués que ens tornessin, perquè voldria dir que estem arribant puntual als llocs. Jo ara, per exemple, estic a un tren i segurament arribaré en retard, i m'és igual que em tornin els diners. El que vull és arribar a hora al meu lloc de destí. I pel que fa als horaris nous que van ficar-se en funcionament a partir del 5 d'agost, val a dir que són tramposos. El que han fet és ampliar el temps de trajecte. A la majoria dels trens de la R16, en concret a 16 dels 20 que tenim, els fan sortir abans i els fan arribar més tard. De manera que l'horari ha absorbit, ha oficialitzat el retard, i si ho contem, tots els retards assumits dins l'horari són 169 minuts al dia, és a dir, gairebé 3 hores al dia de retards que a l'estadística no surten. Per tant, que no diguin que estem sent més puntuals. En primer lloc, perquè no és cert. Hi ha horaris, hi ha retards amagats dins d'aquest horari. I en segon lloc, perquè tot i esta trampa, seguim arribant tard, malgrat que Mont-roig ja estigui arreglat i malgrat que sigui bona notícia este arreglament de l'averia, no us podem felicitar gaire, perquè han tardat més de 3 mesos en arreglar-ho. Per tant, demanem un altre tipus de solucions.
Des de Territori i Sostenibilitat afirmen que la resolució de l'averia de Mont-roig del Camp no comportarà, de moment, una modificació dels horaris a la baixa. Això seria reduint el temps de trajecte oficial, però no els reals. I ho argumenten tot incidint que hi ha 2 obres més que condicionen els temps d'arribada dels trens a la línia, la limitació temporal de velocitat a Barcelona i la posada en marxa de la doble via entre Tarragona i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. La doble via no es preveu que sigui una realitat fins a la primavera de l'any vinent, segons les darreres previsions del Ministeri de Foment.
L'Ametlla de Mar va ser dimarts al matí el destí de les 25 candidates de l'Estat espanyol al certamen de bellesa de Miss World Spain, que competiran el pròxim dissabte, dia 17 de setembre, a Salou per representar Espanya al certamen de Miss World. Les candidates van realitzar diverses activitats nàutiques a Port Calafat i es van embarcar al catamarà del Tunatur per nadar entre tonyines, una experiència complementària a l'organització del concurs. Entre les presents, la candidata per Tarragona al certamen, Nàdia Sant Romà, model vilanovina de 22 anys, que és estudiant de magisteri a la Universitat Rovira i Virgili, i no és el primer cop que participa en un certamen de bellesa, ja que l'any passat va ser escollida Dama Barcelona 2015. Ella ens explica què suposa participar al Miss World Spain.
Bueno, pues sobre todo disfrutarlo, conocer a mis compañeras al máximo y bueno, poder aportar todo lo que pueda de mí misma para poder ganar y representar Tarragona, que en realidad es donde estoy estudiando, y bueno, llegar al Mundial. Si ganas ya un certamen de estas características, principalmente te cambia la vida en todos los sentidos, ¿no? Te abren muchas puertas en el mundo de la moda, muchos fotógrafos se interesan, revistas, catálogos, muchas marcas, y bueno, a partir de ahí ya hacia adelante.
Les 25 candidates van realitzar aquestes activitats incloses dins el catàleg de l'estació nàutica Costa Daurada. El seu gerent, Jordi Rom, posa en valor la importància de rebre aquestes participants i la diversificació de propostes turístiques de la Costa Daurada.
De fet, l'estació nàutica el que intenta sempre és participar en els grans esdeveniments que es fan a la Costa Daurada. En aquest cas, l'elecció de Miss Mundo Espanya és una oportunitat que se'ns va plantejar i nosaltres de seguit vam veure aquesta acció com una excel·lent finestra per donar a conèixer l'estació nàutica, les seves activitats i els seus municipis, a la gent que participa en el certamen, a la gent que veurà el certamen, però també a les noies que competeixen pel títol de Miss Mundo Espanya, perquè elles mateixes estan fent activitats, estan amb el seu mòbil, estan en les seves xarxes socials i estan sempre doncs, piolejant i compartint les activitats que estem fent i, per tant, estem donant a conèixer la Costa Daurada, els municipis i les activitats de l'estació nàutica a un gran ampli ventall de públic que ens coneixeran més i millor.
I per acabar l'informatiu, passem per la informació esportiva avui amb el futbol base, i és que el passat dissabte tres equips de l'Ametlla de Mar van protagonitzar partits amistosos de preparació davant dels respectius campionats de primera divisió, uns del 24 de setembre i altres l'1 d'octubre. El juvenil es va imposar molta superioritat a l'Aldea per 12-0, demostrant molta diferència entre els dos equips i afavorit per l'expulsió del porter visitant a poc de començar, que va tocar la pilota amb les mans a fora de l'àrea. El juvenil, que no comença la competició oficial fins al dia 1 d'octubre, jugarà dissabte a partir de les 12 un nou partit de preparació, en aquesta ocasió davant de l'Alcanar. Per la seva part, en un partit molt igualat, l'infantil no va passar de l'empat amb el Perelló. El primer partit en el que s'incorporaven els jugadors de primer any, tant caleros com a perellonencs, els van mancar oportunitats i jugades de gol. Diumenge, a partir de les 12, s'enfronten al Club Esportiu Drac Castelló. I l'altre partit va enfrontar l'Aleví amb l'Aldea, amb un partit molt disputat que va acabar amb derrota local per 3-4, però que segueix sobretot per un xut al llarguer i dos clares ocasions en els darrers minuts. S'hagués pogut decantar a favor de l'Ametlla de Mar. Diumenge al matí l'Aleví juga un triangular amistós al camp de l'Aldea, ja que no comença la lliga regular fins al pròxim 24 de setembre.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Ahir la Carme ens anunciava el canvi de temps. Hem tingut pluja, 5 litres per metre quadrat a l'Ametlla de Mar, davallada de temperatures, i avui és el dimecres. Bon dia, Carme, com està la previsió?
Bon dia, el primer braç de la borrasca ens va arribar ahir al final del dia en aquesta zona i ha anat escombrant bona part de Catalunya durant aquesta passada matinada. Al llarg del dia d'avui continuarem parlant de precipitacions, sobretot de cara a la tarda. No tant al matí, perquè el que passa és que ha entrat aquest vent més aponentat o vent de mestral a diversos llocs, que el que ha fet és trencar més els núvols. Tot i això, de cara a la tarda entrarà un nou braç d'aquesta borrasca que ens portarà més núvols i alguns ruixats més destacats, sobretot a les zones més de muntanya. I aquest mal temps també anirà acompanyat d'una baixada de temperatures. Les temperatures més altes se registraran arran de costa i amb prou feines arribaran als 28 o 29 graus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carme. Temperatura que ara mateix a l'Ametlla de Mar està amb 24,4 graus, la temperatura amb d'aixafogó, un grau per damunt, grau i mig, 25,9. Humitat ambiental, 41%, i com dèiem, la pluja acumulada en el ruixat d'ahir, 5 litres per metre quadrat.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs a l'actualitat a la Cala Ràdio d'aquest dimecres 14 de setembre de 2016. La informació continua cada hora als butlletins informatius i també per internet a ametllamar.cat/lacalaRTV. I ens pot seguir a les xarxes socials, als nostres comptes de Facebook i Twitter. I després de repassar l'actualitat els dimecres, ja sabeu que el Sempre amb tu és moment de saló de lectura de les recomanacions literàries, i una temporada més ens acompanya el nostre programa Dani Boquera. Dani, com estàs?
Hola, bon dia. Pues molt bé, amb ganes de tornar a començar i tornar a posar fil a l'agulla amb este programet que tenim.
Com anava l'estiu? Tot bé?
Tot bé. He tingut algunes vacances que he aprofitat sobretot per llegir. He llegit bastant.
Doncs al llarg d'aquestes pròximes setmanes a veure si descobrim algunes de les lectures. No sé si seran d'aquelles que vam deixar promeses la temporada passada. Dani, avui portem novetats, però no les desgranarem, només les enumerarem, i també tenim un escriptor en concret.
Exacte, apuntarem algunes de les novetats que es poden trobar ja a la biblioteca i algunes que intentarem que el pròxim hivern estiguin ja disponibles per als nostres usuaris.
Doncs vinga, som-hi amb el Saló de Lectura. Xufo Llorenç és el protagonista d'avui al Saló de Lectura. Bé, quasi bé el protagonista, perquè tindrem títols al final de la secció. Un protagonista, Dani, que és conegut pels seus llibres dedicats a la novel·la històrica.
Exacte, és un gènere en el qual s'ha convertit en un dels autors de més èxit en els darrers anys, sobretot gràcies a un títol que es diu Et donaré la terra, i de fet el Xufo Llorenç se'l considera el Ken Follett espanyol.
Doncs déu-n'hi-do per tindre aquest títol, perquè Ken Follett, sens dubte, és un dels grans de la literatura i, per tant, que li posin aquesta etiqueta, aquesta medalla a casa nostra, déu-n'hi-do per Xufo Llorenç. Expliquem una miqueta, posem una miqueta de biografia a qui és, perquè potser molta gent l'ubica, però hi ha gent que potser no.
Exacte, a vegades és curiosa la biografia dels autors, no?, i saber com han anat a parar amb el tema de la literatura. És el cas també del Xufo Llorenç, que va estudiar dret, no?, encara que la seva carrera professional va estar lligada al món de l'espectacle, en el qual va treballar com a promotor i empresari. Va ser després de la seva jubilació quan va dedicar-se a lo que era la seva passió, la literatura. Així, el 1986 va quedar finalista del Premi Planeta amb la novel·la Nada sucede en la víspera. Més tard va escriure Catalina, la fugitiva de San Benito, l'any 2008. El 2010 publicava La otra lepra i el 2011 La saga de los malditos, però l'èxit li va arribar, com hem comentat al començament, amb Et donaré la terra, publicada el 2008.
Una novel·la, entenc, que ha de tindre molt de caire històric, com abans dèiem, i que em sembla que està ambientada a la ciutat comtal, a Barcelona, i a més ho fa al segle XI.
Exacte, és una barreja del gènere històric amb l'aventura i la intriga. De fet, el dia de Sant Jordi de l'any que publicava la novel·la, Llorenç va arribar a vendre 150.000 exemplars d'esta novel·la, és a dir, déu-n'hi-do.
Això m'estàs dient el dia de Sant Jordi de l'any 2008, amb un únic dia, 150.000 exemplars.
Exacte, va tindre molt d'èxit i, bé, de fet, esta novel·la és una mica la que marca el seu apogeo. Uh-huh. La novel·la estava situada a la Barcelona medieval. Darrere les muralles hi ha dues històries estan marcades per l'amor i per l'ambició. La d'un camperol que vol canviar el seu destí amb l'única esperança de prosperar, aconseguir la ciutadania i fer-se així mereixedor de l'amor d'una jove d'alt llinatge. I, per altra banda, els amors adúlters del comte de Barcelona, que sumeixen la ciutat en un perillós conflicte polític. Et donaré la terra uneix la ficció i la història per mostrar una ciutat on els pactes, el llinatge, les intrigues de palau, l'ambició comercial i la convivència entre diferents religions es tenyeixen amb les emocions més intenses. La passió, l'amistat, l'enveja, l'honor, la venjança... És a dir, una novel·la apassionant i ambiciosa que submergeix el lector en l'època de quan s'està forjant la Gran Barcelona.
Sens dubte, retrocedir molts anys enrere, mil anys enrere, podríem dir, buscant doncs, tot el que es vivia a la ciutat en aquella època medieval, i evidentment doncs, interessant, sens dubte, per moltes persones. Per això entenem que en un dia va vendre tantíssims exemplars. I si Et donaré la terra va triomfar i es va fer un nom, es va fer un prestigi, es va guanyar doncs, una talla en el món literari. Anys més tard, ara fa un parell d'anys, el 2014, va publicar un altre llibre, també ambientat a Barcelona, però en aquesta ocasió abordant l'ambient social convuls que vivia la ciutat al final del segle XIX. Parlem de La llei dels justos.
Exacte, aquesta novel·la també situa a Barcelona, però aquí fa un salt amb el temps cap al que seria el futur i trasllada el lector a la Barcelona modernista de finals del segle XIX.
Passem, per tant, de l'època medieval a l'època modernista.
Exacte, en aquella època la ciutat acull l'exposició universal, els grans avenços tècnics i a una burgesia pròspera, però en els seus carrers també hi ha pobresa i revoltes socials. Aquest marc històric serveix d'escenari per la història d'amor impossible entre Candela, la neboda rebel de l'amo d'una fàbrica, i Juan Pedro, el fill d'una costurera. Per tant, aquí, doncs, amor, passions, intriga, que també agradaran als lectors.
A més, una Barcelona que segur que podem reconèixer avui dia per aquests edificis modernistes que encara queden per la ciutat, que avui dia, doncs, evidentment, són tot un reclam turístic internacional. Però, bueno, també en aquesta obra, l'autor, en Xufo Llorenç, intenta també fer una pinzellada de dir perquè l'empenta actual de tota aquesta infraestructura modernista, evidentment no amb turisme, no hi havia les facilitats que hi havia, però no de tindre una ciutat tan pròspera com ara avui en dia és Barcelona en aquella època, i amb aquells edificis que ja es construïen per la burgesia catalana, perquè ara no se continua apostant per aquest tipus de construccions. També aquesta altra obra, La llei dels justos, i evidentment En tornar a la terra, les dues disponibles, entenem, a la
Exacte.
Biblioteca Doctor Frías.
Exacte.
Per tant, ja sabeu, a Xufo Llorenç, amb aquests dos títols, Et donaré la terra, del 2008 i del 2014, La llei dels justos. Per un costat, la Barcelona més medieval, per l'altre, la Barcelona més modernista. Disponibles aquests dos títols, però també ja tenim disponibles nous títols que al llarg de les pròximes setmanes aquí al Saló de Lectura anirem descobrint, anirem explicant-vos, anirem recomanant-vos. Però avui, per posar una miqueta de mel a la llengua, deixar una miqueta allò amb el gustet de boca, us oferim alguns dels títols que ja estan disponibles, com us dèiem, a la Biblioteca Municipal Doctor Frías. Estos quins són, Dani?
Pues mira, aquestes novetats d'aquest estiu que ja estan disponibles, com dius, a la biblioteca, són 7 novel·les que tot seguit passo a enumerar. La primera, El libro de los Baltimore, de l'escriptor Joel Dicker, que és una novel·la de misteri i terror. Tenim La viuda, de Fiona Barton, novel·la policiaca. No mientas, de Greg Hurbs, que és novel·la negra. El invierno en tu rostro, de Carla Montero, novel·la històrica amb tocs romàntics. Traicionada, de Daniel Steele, novel·la romàntica. I per últim tenim a Martyrium, i El hombre de la máscara de espejos, que respectivament són la segona i la tercera part de la saga Crímenes exquisitos, dels autors Vicente Garrido i Nieves Abarca, els dos novel·la policiaca.
Molt bé, són aquestes ja novel·les disponibles avui mateix. Avui mateix, si baixeu, avui mateix. Potser alguna està agafada,
segurament
lògicament.
Segurament deuen estar amb un préstec, però es podeu posar en reserva i quan estigui disponible
deuen
us avisarem i les podreu.
Correcte, però vull dir que estan disponibles, que són títols que estan físicament a la biblioteca i quan us toqui aquest torn del préstec, el podreu agafar. Però hi han previsions de més novetats, que evidentment començarem per aquestes que acabem d'explicar, aquests títols que acabem d'enumerar, però en tindrem noves d'aquí un poc temps.
Sí, exacte. Les que intentarem adquirir de manera més immediata durant aquest hivern són 5 títols que tot seguit us dic. Los herederos de la tierra, diu d'Alfonso Falcones, novel·la històrica. La isla de los glaciales azules, de Christine Cabus, novel·la històrica i d'aventures. El club de los mejores, d'Arthur Gunn, novel·la negra. El método 15/33, de Shannon Kirk, novel·la negra. I finalment, Tag, d'Andrés Pascual, que va ser premi Alfonso X el Sàvio 2016 de novel·la històrica.
Déu-n'hi-do, entre novel·les històriques i novel·les negres, hauríem de passar al saló de lectura, potser a altes hores de la nit, per entrar més en intriga. Hauríem de posar música de suspens al final. Doncs ja veieu, moltes propostes literàries les que aquesta temporada us oferirem setmana rere setmana en aquest espai de recomanacions literàries al saló de lectura amb Dani Boquera. Dani, gràcies, bona setmana, ens veiem dimecres vinent.
Molt bé.
Interessant, sens dubte, aquest saló de lectura amb Dani Boquera ja torna també els dimecres aquí al Sempre Anto. Anem tot seguit a la publicitat, abans però repassem, avancem els continguts que tindrem en aquesta segona part del programa. Avui és dimecres i volem tancar la part de les entrevistes amb els directius dels centres dependents del Departament d'Ensenyament amb l'Escola de Capacitació Nàutico Pesquera, concretament amb el seu institut, amb la seva part de formació professional, de cicles formatius, i passarà d'aquí uns minuts pel nostre programa Miguel Sainz de AHA. També tindrem fent parlar amb la Laura Brull i amb la Ruth González, com us hem avançat, i també, evidentment, parlant d'aquest inici del curs escolar serà el nostre fent parlar. Tot això en aquesta segona part del programa. Ep, i abans de marxar publicitat, recordar-vos que tenim al nostre Facebook de la Caler TV en marxa aquest sorteig de 3 vals de 100 euros per bescanviar-los a la campanya dels preus sense IVA d'Expert Serafí. Teniu fins diumenge per participar. Què és el que heu de fer? Doncs heu d'entrar a la foto fotografia. Posar-li un m'agrada, una cara somrient, un coret, el que vulgueu, sempre que sigui en positiu. I explicar-nos què és el que més us agrada, el que menys o qualsevol cosa relacionada amb la tornada a l'escola. I és que la Caldra TV i Expert Serafí volen que tornis a l'escola de la millor manera possible i per això t'oferirem la possibilitat de guanyar un d'aquests 3 vals de 100 euros per bé canviar-los la pròxima setmana encara dins d'aquesta campanya dels preus sense IVA. Per tant, no hi ha excusa perquè no pugueu participar amb aquesta promoció. Ara sí, anem ja cap a la publicitat i, com us dèiem, a la tornada d'entrevista, parlant de l'Institut Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera amb Miguel Sainz de Aja i també fent parlar amb la Laura Brull i la Ruth González. Un minut i mig i seguim en directe aquí a la Cala Ràdio, al Sempre amb tu.
Això és el que dius quan un frigorífic no té descompte.
El que tinc funciona bé.
I això, quan et descompten l'IVA.
Doncs també no funciona. Necessito un de nou.
Vine a Expert i descobreix uns preus que canviaran la teva perspectiva. Preus sense IVA del 12 al 24 de setembre en una selecció de productes. Expert, electrodomèstics, informàtica i telefonia.
Aprofita els preus sense IVA a Expert Serafí. Pau Casals, 39-42, l'Ametlla de Mar. No t'ho perdis fins al 24 de setembre.
Ho tens tot preparat per a l'inici del curs escolar? Nosaltres sí! Aula d'Estudis Tellos. Inscripcions obertes per al curs 2016-2017. I, com sempre, amb grup reduït. Estudies primària, ESO o batxillerat i vols començar el curs amb bon peu? Tens ganes d'aprendre anglès i francès o millorar-lo? Vine a l'Aula d'Estudis Tellos. I recorda que et preparem per a la prova d'accés a grau mitjà o superior. Passa't per l'aula a informar-te de tot el ventall de possibilitats que t'oferim. Ens trobaràs al carrer Mestre Francisco Rodríguez, número 10, o al telèfon 676-715-539. Aula d'Estudis Tellos. Som la teva solució.
Magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Estem ja a l'equador de la setmana del sempre, amb tu també, equador del programa d'avui dimecres, i avui ens fixem amb la formació nàutico-pesquera. Viatgem cap a l'Escola Institut de Capacitació Nàutico-Pesquera del nostre municipi. Avui en descobrirem més sobre l'inici, l'arrencada del curs i també dels projectes que enguany han d'impulsar des de la nàutica al nostre municipi. Per això ens acompanya el director de l'Institut, en Miguel Sainz de Aja. Miguel, molt bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, gràcies.
Anem a parlar qüestions relacionades amb l'Escola Nàutico-Pesquera. Aquest dilluns també arrencada del curs escolar. Vau viure, doncs, m'entenc, doncs, una jornada d'adequació per a molts dels alumnes que comencen, per a aquells ja que faran segon curs, doncs, la tornada a l'escola, tot i que, evidentment, molt diferent del que vam explicar tant dilluns com ahir dimarts amb els alumnes de l'escola i l'institut, que sembla que costa una mica més, potser en la formació professional, potser en aquest camí de dedicar-se al que un vol, la cosa és una mica més fàcil. No negarem que aixecar-se del llit costa una mica i més després de les vacances, eh? Però suposo que les ganes i la il·lusió motivadora que porten els alumnes es percep.
Sí, hombre, lo de levantarse de la cama por las mañanas y llegar a las 8 al instituto cuesta, pero sí es muy cierto lo que dices, que el plus que tienen nuestros alumnos de venir a hacer algo que les engresca y que quieren obtener para su formación profesional, para su vida futura, pues bueno, es un incentivo muy importante que les empuja a venir con ganas todos los días.
Miguel, entenc que ja aquest dimecres tot està més que la normalitat. Tot i això, hem de dir que en la formació professional hi ha una cosa clau, i és que encara hi ha matriculacions a dia d'avui, encara s'estan realitzant, però m'imagino que la gran majoria dels alumnes ja ha començat el curs amb normalitat.
Sí, efectivamente, en la formación profesional tenemos una segunda matrícula, que es la de septiembre, que justamente pues se cierra hoy. Y bueno, pues prácticamente tenemos cerrado el curso con muy buena matriculación. El máximo que podemos nosotros asumir son 360 alumnos en las 12 líneas que compone nuestra oferta formativa, y calculo bien, cerrando ahora ya estos datos, que andaremos sobre los 330, 340 sin problema.
Per tant, podríem dir que quasi al màxim, o pràcticament ratllant el màxim de la capacitat d'alumnes que té el propi centre.
Sí, sí, afortunadamente, y esto viene siendo un dato histórico, nosotros, nuestra escuela aquí en La Cala, podemos presumir de tener unos ciclos formativos con un alto nivel de matriculación, sí.
Miguel, entenc que com cada any també hem de parlar una mica de les nacionalitats d'on provenen aquests alumnes, perquè a diferència de l'escola o l'institut en el qual la gran majoria de persones són d'aquí de l'Ametlla, o són nouvinguts però que ja estan vivint a l'Ametlla, en aquest cas ve gent d'arreu d'Espanya, inclús d'altres països, a formar-se aquí a l'Ametlla de Mar amb l'aspecte nauticopesquer. Enguany tenim alguna novetat respecte a països, alguna cosa que ens sobti?
Realmente es los países catalanes lo que predomina, obviamente, en nuestra matriculación. Un porcentaje elevado son alumnos provenientes de provincia de Barcelona, Barcelona capital y rodalías. Tenemos luego, obviamente, un número también importante de alumnos de Tarragona, de las Illes, de Balears, también estamos hablando de un porcentaje elevado. Y bueno, pues Valencia, Galicia, Vizcaya, Castellón, La Coruña, de Girona, por supuesto, que me lo dejaba, sería el cuarto después de Barcelona, Tarragona y Baleares, sería Girona el cuarto lugar de más matriculación. Y luego, pues como siempre, tenemos puntualmente pues matriculaciones curiosas, pues como un alumno de Nepal, otro alumno de los Balcanes, alumnos sudamericanos también tenemos un buen grapat significativo. Pero bueno, sí, somos un crisol de nacionalidades.
No? Sí, aquí s'aplega una mica gent de provinent de diversos llocs. Entenc que les zones litorals, les zones que toquen el mar Mediterrani, és on hi ha més interès. Evidentment, també hem de recordar que a Espanya també hi ha altres centres formatius. Al nord en trobem alguns, i per tant la gent d'arreu d'Espanya es va repartint i es va distribuint per aquests altres centres formatius. Al que voldríem parlar, Miguel, digues, puntualitza.
Sí, no, quería comentar que no lo he dicho, que alumnos caleros, alumnos de aquí de La Cala, que le damos mucho valor a ello, pues bueno, tenemos unos 14 alumnos que está bien también. Históricamente se nos va manteniendo esta cifra, y bueno, nos gustaría que fueran más, pero bueno, 14 no está mal.
Que no està gens malament dient que hi hagi 14 persones estudiant qüestions relacionades amb la nàutica i amb la pesca. Miguel, anava a comentar-te, a nivell de professorat, a nivell de línies, a nivell dels cicles que impartiu, hi ha hagut canvis, hi ha hagut novetats respecte l'any passat, al curs passat, respecte a aquest que ha arrencat aquest dilluns, el 2016-2017?
Pues sí, respecte a los ciclos formativos, la novedad es que hemos cerrado por el ciclo de mantenimiento de embarcaciones deportivas. El año pasado ya no se ofreció la matrícula de primero y este año ya no se ofrece la de segundo, pero bueno, con la intención y con el deseo de retomarlo próximamente. Estamos trabajando para conseguir colaboraciones y sinergias que nos lleven a poder de nuevo retomar esta formación. Y por otra banda, lo que sí hemos aumentado por el mero hecho de haber entrado en la LOE ya todos los ciclos formativos, es el ciclo de buceo, que el ciclo de buceo anteriormente a la LOE, cuando se estudiaba en LOCSE, era un ciclo de un año. Al pasar a LOE, como todos los ciclos LOE, es de dos años, de dos cursos escolares, y este año es el primer curso en el que hacemos primero y segundo de buceo. Por lo tanto, en total tenemos 12 líneas educativas, 6 de grado medio i 6 de grado superior.
Hem de pensar que hi ha 3 cicles, com dèiem, que s'imparteixen de grau mitjà, per dir-ho en forma col·loquial, el de maquinista naval, podríem dir, el de patró litoral i el de busseig, que seria a mitja profunditat.
Correcte.
Sí. I després en tenim 2 a cicle superior, el de maquinista major naval i el de patró d'altura, que aquest de patró d'altura diria que potser és el top, el més demandat, perquè teniu 2 línies, diguem-ne l'A i el B, per cursar-lo.
Sí, así es. Llevamos ya pues bastantes años. Yo, así echando la memoria hacia atrás, diría que como mínimo 10 años en el que ofertamos 2 líneas de grado superior. Estamos hablando de 60 plazas. Entonces, bueno, se mantiene esa demanda i bien, contentos con ello, sí.
Aquesta modificació d'un cicle que ha desaparegut, però la incorporació d'aquest segon any del tècnic de busseig amb cicle formatiu de grau mitjà, ha fet variar la plantilla de professorat? Es manté igual en la mateixa nombre de professors?
El número de professores se mantiene. Lo que sí hemos tenido que cambiar ha sido alguna especialidad. Es decir, hemos tenido que sustituir algún profesor de una especialidad por profesor de otra, pero finalmente el número se mantiene en 23 profesores.
Per tant, diguem-ne que la plantilla s'ha modificat de persones, però no de número, de xifra, i per tant
sí,
segueix havent
sí.
la mateixa plantilla. Si et sembla, Miguel, passem a parlar de qüestions de projectes, perquè en aquests dies en què estem coneguent doncs, tota l'arrencada del curs escolar, també és moment de fer una previsió del que ens vindrà de cara a aquest curs. I, sens dubte, una de les notícies del fa uns mesos, del mes de març, diríem, va ser la inauguració, amb la presència de la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, del simulador de pont que, realment, doncs, els que van poder veure-ho en primera persona van veure que era una molt bona màquina. I, justament, aquest curs serà, diguem-ne, ja l'arrencada oficial en la formació acadèmica, perquè doncs, vau tindre acabar de fer els ajustos, els alumnes també acabaven la seva formació, no van tindre temps de tocar-lo al 100%. Enguany és l'any en què es començarà a utilitzar correctament.
Sí, de hecho, el curso pasado, pues bueno, la inauguración, si no recuerdo mal, fue a mediados del mes de marzo. Justamente por esas fechas, mediados, finales de marzo, es cuando nuestros alumnos de segundo curso dejan la escuela para ir a hacer las prácticas en las diferentes empresas. Y claro, la utilización máxima que le daremos al simulador es con los alumnos de segundo, en una asignatura, bueno, en un módulo profesional que se llama Guardia de Puente, Guardia de Pont, que se hará prácticamente entero en la sala de simulación. Entonces, bueno, el curso pasado, fue una primera toma de contacto con el simulador, tanto para profesores como para los alumnos de primero que permanecían en la escuela. Y este curso, pues desde que comenzamos ya esta semana, no porque ha sido el inicio de curso, pero ya la semana que viene la sala de simulación estará a pleno rendimiento con los alumnos de segundo fundamentalmente, pero también irán los alumnos de primero a hacer prácticas de pesca y prácticas de radio, por supuesto.
Maquinària en funcionament la setmana vinent, en principi, i un altre dels simuladors en el qual s'està treballant, si està treballant, és el de màquines.
Sí, ese sería el siguiente paso a dar para tener la escuela pues perfectamente tecnificada y con unas herramientas modernas y unas herramientas que cualquier escuela náutica que quiera estar pues a la última, digamos, debe tener. Es también una necesidad y aparte de una necesidad, un anhelo el tener el simulador de máquinas. La gerencia está trabajando en la consecución del mismo y si todo se da bien, pues porque es complicado, la verdad, que el conseguir este tipo de herramientas que tienen un coste muy elevado es complicado de conseguir, pero si todo se va bien, a lo largo de este curso 2017 es posible que tengamos también el simulador de máquinas.
Perquè sabíem que el de Pont es va finançar amb recursos propis de la mateixa escola-institut, vull dir que també sou autogeneradors, diguem-ne, de capital per poder millorar les vostres instal·lacions amb més equipament pensat per millorar també la formació.
Sí, el nuestro centro es complejo en ese aspecto, pero bueno, también nos da esas posibilidades económicas. Nosotros como instituto, si dependiéramos únicamente del presupuesto, digamos, de enseñamiento, si tuviéramos que financiarnos de esa manera, pues es muy posible que no pudiéramos optar a conseguir unas herramientas de este nivel. Nosotros, al estar integrados orgánicamente dentro del DAM, del Departamento de Agricultura, Ramadería y Pesca, aunque como instituto formamos parte de enseñamiento, es digamos que una dualidad a veces difícil de entender, pero digamos que la parte presupuestaria pues se financia a través de los recursos propios que genera la Escuela de Capacitación Náutico Pesquera. No el instituto, sino la propia escuela, que la escuela es un ente, digamos, que abarca más contenidos que los propios del instituto, ¿no?
És, diguem-ne, una formació complementària, una formació que no està dins de la reglada pel Departament d'Ensenyament en cicles formatius, sinó que són altres tipus d'ensenyaments.
Efectivament, la escuela, además de gestionar la parte reglada, que es el instituto, que es de lo que ahora mismo nos ocupamos nosotros, también gestiona todo el tema de la náutica de esbarrio, las titulaciones deportivas, la náutica profesional del mundo de la pesca, bueno, pues gestiona incluso la pesca deportiva de caña, o sea, la pesca, sí, con...
Artesanal, dirían, sí.
Y deportiva. Es decir, que es un... La escuela como tal es un ente que gestiona campos muy, muy diversos, ¿no?
Parlem de simulador. Anem cap a la realitat. Parlem de la goleta, que la teniu... Em sembla que ja totalment a punt, restaurada, a punt, amb la tecnologia, amb la maquinària, amb els instruments, preparada per a que d'aquí uns mesos, quan ja tots els alumnes estiguin preparats i llestos per a poder sortir a navegar, posar-la en marxa.
La goleta, bueno, cuando vengo aquí a hablar con vosotros...
De es un tema recurrente, ¿eh?
Parece un poco el cuento de Pedro y el Lobo, ¿no? De que viene y al final no llega. Pero bueno, he de decir que es complejo de gestionar, porque bueno, era una goleta o es una goleta de madera, es un barco pues con muchas posibilidades, pero muy complejo de mantenimiento, y es un barco que estaba parado en el puerto de La Rápita, llevaba parado varios años. Cuando a nosotros se nos cedió, se nos donó el poder conseguir, digamos, la donación legal, el tema burocrático también alargó bastante el poder empezar a trabajar en ella. Uh-huh. Con esto quiero decir que es un barco que sufrió un deterioro importante por el hecho de estar parado. Los barcos de madera requieren estar muy encima de ellos. Entonces, bueno, nos pusimos ya, una vez que todo eso estaba claro, nos pusimos manos a la obra y llevamos la goleta, como digo, estaba en La Rápita. La sacamos el verano pasado, a inicios de verano, la sacamos a astillero. Se ha estado reparando, se ha estado cambiando muchas tablas que de la obra viva, de la parte sumergida, que había que cambiar. Se ha estado calafateando, el motor se ha reparado por completo, y luego también se le han incorporado los aparatos electrónicos para navegación. El barco ahora mismo está pendiente, prácticamente acabado, pendiente para echar al agua. Y una vez que lo echemos al agua, pues ya traerlo aquí a la cala. Estamos dando ya los últimos pasos. O sea que el cuento de Pedro y el Lobo, finalmente el Lobo llegará. Y espero que llegue pues en el primer trimestre, yo calculo, del curso, creo que la podremos traer aquí ya.
Per tant, abans de final d'any, i creuem els dits, ara sí, creuem els dits, la tindrem aquí amarrada al port de la cala.
Sí, yo estoy convencido de que sí. Y mucho antes también. ¿Eh?
També llancem la paraula de que esperem una passejadeta amb el vaixell a tot l'equip de la ràdio fent un reportatge a la inauguració.
Por supuesto que habrá que inaugurarla, claro que sí.
Parlem de més projectes, i projectes en aquest cas que no són només locals o localistes, que s'obren al món, que són internacionals. Projecte Erasmus, vau engegar-lo el curs passat i ara continueu, a més, amb una dada important, i és que aquest novembre tindrà la seu a la cala.
Pues sí, es un proyecto también muy ilusionante. Como bien dices, el curso pasado, el año pasado, de hecho viene del curso anterior, porque para poder entrar en este tipo de proyectos primero tienes que acceder a lo que se denomina la carta Erasmus, bueno, cumplir una serie de requisitos para que te den esa habilitación, y a partir de ahí pues ya la escuela como tal se movió para buscar colaboraciones y logramos encontrar este proyecto CADOS, que es un proyecto que abarca a 5 institutos náuticos de Europa. El instituto que lo capitanea es el de Londres, el Instituto Náutico de Londres, en Inglaterra, y también forman parte del proyecto una escuela náutica en Finlandia, otra en Italia, una en Turquía y nosotros, que seríamos junto con la de Londres, la quinta escuela náutica. Entonces, este curso pasado hicimos todas las escuelas una movilidad, la primera de ellas con alumnos a Turquía, una movilidad que salió muy bien. Recuerdo que además fue en la época desgraciada de los últimos atentados que hubo en Turquía y estábamos un poquito pues neguitosos, ¿no? De ir capa allá, pero bien es cierto que la ciudad en donde se realizaba, donde tenía la sede esta escuela, estaba muy apartada de la zona de conflicto y por eso pues estuvimos más tranquilos y la verdad que salió muy bien la movilidad de Turquía, tanto alumnos como los 6 alumnos que fueron de nuestra escuela como los 2 profesores que les acompañaron, volvieron encantados tanto del trato que se les dio como de lo que allí se hizo. Y este año, este curso, pues bueno, somos nosotros los que tenemos que coger el relevo e intentar superar, si se puede, que esto yo creo que lo haremos, la movilidad que nos ofrecieron en Turquía.
De ben segur que sí, i a més amb un indret entranyable per tots els instituts visitants, els 4 instituts visitants i els anfitrions, nosaltres, els calerós, que els acollirem molt bé, com dèiem, a partir del mes de novembre. Abans, però, el mes d'octubre, i ja per acabar, perquè estem fora de temps, estareu presents al Saló Nàutic de Barcelona.
Sí, al Saló Nàutic. El año pasado ya estuvimos presentes. Llevábamos algunos años sin aparecer por allí, anteriormente habíamos estado, pero bueno, volvemos a retomar esta idea de publicitarnos al máximo como instituto y como instituto además que estamos ubicados en la Cala. Eso quiero hacer mucho hincapié porque siempre que salimos fuera del pueblo lo primero que ponemos por delante es que somos el único instituto náutico pesquero que hay en Cataluña y que estamos en la Mella de Mar.
Doncs, sens dubte, una promoció necessària i important, no només pel municipi, també per tot el relacionat amb el món de la pesca i de la nàutica. Miguel Sainz de Aja, director de l'Institut de Capacitació Nàutico-Pesquera d'aquí de la Mella de Mar, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Esperem que aquesta arrencada del curs, aquesta primera setmana, doncs, acabin d'anar tot molt bé i ens en retrobarem ben aviat per seguir parlant de qüestions d'actualitat relacionades amb l'escola nàutica. Moltes gràcies.
Pues muchas gracias a vosotros por invitarme. Gracias.
I us ho vam prometre el dimecres passat. No s'acaba, continua el Fem Parlar amb la Ruth González, la Laura Brull. Laura Brull, Ruth González, molt bon dia de dimecres. Com esteu?
Bon dia.
Bé, bueno. Ara ja en rutina.
Sí. En rutina. A la tornada a l'escola. Com ho heu agafat, això?
Amb valor i coratge.
Amb pena, molta pena.
Bueno, en fi, el que anem... Aquí no parem de fer parlar a la Cala Ràdio, no? I avui, què ens proposeu?
Bueno, pues avui, ja que ja hem començat les classes...
Segon de batxillerat, xiquets.
Sí. Uf, per desgràcia.
Això vosaltres i molts dels nostres oients, altres cursos,
sí.
I molts ja ni estudien, treballen...
Yeah. Bueno, nosaltres...
Tot és dur.
Ho anem a fer per als que tornen a les classes d'això, anem a parlar de la volta al col·le.
Per tant, avui, la volta al col·le, la tornada a l'escola, el Fem Parlar.
Gent de la Cala, benvinguts a Fem Parlar, un dimecres més.
Bon dia.
Ja han començat les classes,
sí.
Com estàvem dient.
Sí.
Que trist.
Després de fer el primo la setmana passada, amb sí. La despedida, a i la que nostra... si arraïm més, no sé què. Aquí estem, aquí continuem, estem. No anem a cap banda.
Sí.
Pues bé, això, que ja hem tornat a començar, ahir dimarts vam començar i no res, meu.
Jo, en sèrio, se'm posa la pell de gallina, només de pensar que hem de tornar a l'institut.
Ja.
És que no sé com descriure-ho. Com ho descriuries, el sentiment este de la volta al col·le?
Por. Molta
sí, por. Por. O sigui, el primer dia, allí, quan te plantes davant de les portes de l'institut, te sents... Sabeu a la pel·li de Tiburón? Quan veieu que quan està la xica aquella...
Ja llega.
Quan està la xica aquella a la mar i veus que ve el tiburón, que ella no ho veu, però tu ho veus.
Ho veus.
Veus, veus la muerte allà.
I li crides.
Sí. Pues així mos sentim naltros quan hem de començar l'institut. Tenim l'ambientació.
Sí, sí, el vapor i tot, eh? M'has dit que no. Bueno. Ja viene, ja llega, ja està aquí. Ai, ai, ai. No, no, ja està, ja viene, ja llega, no, ja ha arribat. I madre mia, madre mia.
Pues, efectivament, ha arribat el moment de tornar a l'escola.
Cert.
La volta al cole.
Segons el Corte
Inglés. Segons el Corte Inglés, sí. Que també porten des de l'agost dient la volta al cole, la volta al cole. Sí. No, no, quina depressió m'esteu posant sí, a l'agost la volta al cole. No, 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 no.
Pues bueno, a tornar als anuncis de material escolar. Els anuncis antipolls, sempre passa igual? Sí. No t'has fixat?
Començar bueno, l'escola, l'insti, el calendari escolar, anem a dir-ho. Sí. Anuncis antipolls.
A veure. Però a mi que a principi de curs solten la... Diuen que tot això són plagues, no sé el que, però a mi que solten la plaga de polls. És veritat, ho diuen.
I així ja està passant.
Sí, sí. No sé, bueno.
Sí. També, tornem ja a la rutina, com hem dit abans.
Uh-huh.
A l'aforo complet de la biblioteca.
Els parcs que sí. N'hi ha ningú.
Les nits de diumenge de... Demà tenim examen a casa.
Sí. Pel grup de WhatsApp teníem deures sí. Per demà.
Normalment s'afegeixen més males paraules, però no anem a dir-les per la
no,
ràdio, vale?
No, no, podem. Sí. No.
Això passa, la gent... Tothom se pensa que això és coses de pèl i saps coses de risa. No, passa.
No,
això
passa
de
veritat.
Arribes dimarts de la nit, dimecres tens un examen d'història i no te n'havies recordat que tenies l'examen d'història. Moment de pànic, també.
Sí.
Moment de pànic.
Bueno, pues ara venen estes nits. Sí.
Però bueno, anem a centrar-nos en les coses sí. Bones, si se li pot dir coses sí. Bones, de tornar a l'insti. Anem a animar-nos una miqueta.
Sí. Tot el que la gent sí. No sap, pot ser, de les sí. Tornades. Així la gent sí. Sempre va a lo... Bueno, pues
sí, a lo típic.
Sí, a lo típic. Pues,
te tornes a veure amb els amics, te
que sí, comen... que sí. També, però...
També està guai, saps? Sí. Però nosaltres anem a parlar de lo que ningú parla de la vuelta al cole.
Sí.
Comencem pel principi.
Primer que res.
Sí.
Primer que
per
res.
Favor.
Primer dia, què va ser el que... Crec que... Sí, va ser el primer que vaig entrar per la porta de l'insti. Mm. Laura, saps si els profes guapos enguany sí. O què?
Anem a ser sincers, tots pensem en el mateix. O sigui, si has de tenir en algú una hora davant teu parlant, com a mínim...
Que sigui gràcia. Eh?
Sí. Pues fa la cosa més amena. Per a què mentir? Sí,
sí, sí. Pues crec que totes les xiques... Bueno, i xics també.
Sí, a veure, els xics també... A més, els xics se passen més, eh? Sí. Si nosaltres diem guapos, agraciats que és així, els tios és rotllo... Hi ha alguna mestra que estigui bona? Són menys fins, són menys fins.
Pues sí. Pues la veritat és que fa la diferència. Sí. Fa la diferència. Bueno, una altra cosa que passa el primer dia de... Bueno, el primer dia no. El dia de la presentació.
Sí.
Que per a nosaltres va ser dilluns. Mm-hmm. Sí, fa por anar a la cantina.
Sí.
O sigui, per a la gent que fa molt que no ha anat a l'insti, de la Mella de Mar, si és un passiller, el passillet més estret...
El corredor de la muerte.
Sí, el passillet més estret que s'ha construït mai, pues, va, és un passillo amb totes les portetes dels despatxos de profes i tal, i allí al fondo, allò, a lo lejos, mm-hmm. Veus una portita, allò és la cantina. Bueno, pues allí se reparteixen els llibres.
Sí.
Sí, la batalla campal que en aquell passillo per anar a buscar sí. Els llibres, que me diràs, pa què?
Si tipo de rebaixes.
És que no.
Sí.
Pues és gros, o sigui, en aquell passillo fa por. Jo dono les gràcies sí. De Nabat,
sí,
que no mos toca...
Que no mos toca anar a agafar llibres. Sí, bueno, parlant de batalles campals, també tenim la batalla per trobar el millor seient a classe.
Oh, correcte.
El millor seient.
Correcte.
Que, segons naltros, feu-mos cas. Si encara... Si, bueno, ara trobo que més o menys tothom ja està sentat.
Establit.
Si us donen l'oportunitat de triar l'asiento,
sí.
Baix de la finestra al costat de l'estufa.
Correcte.
Ni molt a davant ni molt atrás, al mig.
Jo segona fila, sempre.
Sí, segona fila, molt bé. Segona, tercera fila.
Baix de la finestra per l'estiu sí. I al costat del radiador perquè es fa un adjunt.
Sí.
Si baix de la finestra sol radiador per l'hivern.
Sí. Però és això, nosaltres us donem este consell. A veure, ara mateu-se per este senyor,
sí, sí.
Que és bàsicament el que fem nosaltres cada curs.
No, però jo l'agafo perquè generalment la gent tira al fondo.
Sí.
Saps? Si només entra al fondo i veus a tots els jabalins al fondo.
Sí. Això. Nosaltres tirem més endavant.
Nosaltres sí, ens quedem a propet. I així sí. A part veus la pissarra
sí.
I... Sí, a primer d'ESO potser no, perquè dius, va, anem a passar el rato i tal. Però a Bat t'interessa estar a bon puesto.
Sí.
T'interessa.
Què més? Els profes nous, que l'infern que passen...
Ai, pobres.
És que pobres, a veure, us ho anem a dir així, clar, són l'objectiu de totes les bromes.
Sí.
Ah, perquè si tens en algun mestre repetit de l'any passat, doncs
ja, mos
ja te coneix. Sí. Però si és un mestre nou, mare meva, com si et vols canviar el nom.
Sí, com si vols, no, de fet, nosaltres
sí, ho fèiem. Fet,
o quan teníem un mestre d'estos de
guàrdia.
Sí, que no mos coneix això, mos canviàvem els noms. I llavors la liàvem perdíssima, i quan mos volien ficar en una estació, sí, busca el nom, saps? Busca. Sí, la liàvem bastant.
Bueno, ho sentim, però xiquets és el que toca.
Se toca pringar.
A tots mos ha tocat, sí.
Els nous pringuen, sí, pringuen.
també. L'altre dia, jo i esta senyora miràvem vídeos per YouTube.
Jo i esta senyora.
Jo i esta senyora, sí. De coses d'estes pues, que fan... Ara, claro, com ha començat tot amb l'institut i el col·le, fan tots els vídeos estos de preparar material fet a casa i coses així. Mm, les youtubers sempre ho fan, això.
Que són cutrades.
Sí. Però d'això, anem a parlar d'estes coses que enguany s'han posat de moda.
Sí.
I també de... O sigui, tu te pots preparar, com si diguéssim, un estuig pleníssim de colors, pleníssim de subratlladors,
sí,
i després...
professional i tot.
Arribes a l'insti i el que utilitzes és un boli, un llapis i una goma.
I al final de curs l'estuig en què...
Ocasionalment, lo típex.
Sí. I al final de curs en aquell estuig que para buit. O sigui, sí. Se queda buit. Tot el que dius, però si aquí tenia un munt de coses comprades... No, 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 no. No trobes
res. Se
fue. Bola. Bola.
Això. Sí. Nosaltres, sobretot les xiques, trobo jo, tenim molta costum de fer això, saps? D'anar el primer dia tot superordenat,
sí.
Tot super... Les fulles supernetes, tot super...
Lo carpestano
ordenat. Res arrugat, els llibres superben posats, i arribes... Que va l'últim dia, a l'octubre, sí. Ja està tot, que pareix... No sé, no trobes res.
Pues bueno, parlem de... Vols que parléssim de modes després?
Ah, sí, de les modes. Sí, que enguany s'han posat de moda unes coses més rares.
Unes xorrades.
Per a la vuelta al col.
Mira, jo és que no sé si la gent que ho fa és que no sap anar... Sí, a l'Abacus o en alguna llibreria a comprar.
Sí.
Sí, agafen subratlladors o retu i es pinten el borde de les llibretes.
Sí, los fulls.
Los fulls,
lo que
saps?
Es veuria quan la llibreta està tancada, lo cantó dels fulls.
Sí, que dius, pa què? Sí, si ja n'hi ha
si
que ja venen pintats.
La cosa és esta, que ja tens un munt de fulls a qualsevol llibreria que venen pintats. Però aquí te'ls pintes en subratllador,
que, després...
que a més això queda xoxíssim.
Sí, lo full queda...
I queda...
Queda fofo, queda feo.
Sí, com si l'haguessis mullat. Sí, no ho féssiu, per favor, no.
Ara
no. Passeu d'estes cutrades, vale?
I parlant de subratlladors, també... juntar les puntes dels subratlladors,
sí.
Que una altra guarrada,
sí.
Per fer el subratllador de multicolors.
Sí, agafes un subratllador groc, per exemple, i li pintes la meitat de la punta de color rosa. I clar, i després, quan subratlles, una frase curteta, a més, te quedarà de dos colors, però després allò se te quedarà d'un color verd estrany,
sí, horrible.
Vale? Feo, és que feo, no hi ha més paraula.
Pues això està de moda ara.
No féssiu malbé el material.
No, però és...
Sí, vale. Bueno, ara que hem parlat de les modes, vale, d'aquestes
sí.
Modes inútils, anem a parlar de coses que en sèrio serveixen.
Sí.
Per exemple, una cosa que tothom ho diu i trobo que ningú fa, però en sèrio, va molt bé, preparar la roba que t'has de posar demà.
Jo ho dic i ho faig.
Sí.
Jo ho dic i ho faig, cada nit.
Perquè, sobretot... Si ets d'aquestes persones que te costa molt triar el que vols posar-te, saps que dius, tinc un munt de roba i no sé què posar-me.
Sí.
Ho diem perquè a nosaltres mos passa.
Sí, correcte.
En sèrio, mira el temps, vale? S'ha de mirar el temps de nit o no?
Jo és el ritual.
Sí,
sí, el meu ritual als hiverns per les nits, mira el temps.
Sí.
Perquè si no, ens un demà passa que plou i jo vaig supermonar les meves sabatilles.
Sí, a les bailarines i no.
I la tallada, saps?
Mireu el temps i prepareu-se els conjunts, xiquets.
Sí.
Consell professional.
Professional, eh? Sí.
Què més? La gent que comenceu batxillerat, que això ha passat moltes vegades, no fa falta ni que portéssiu ni estisores, ni cola, ni colors.
Buah, per què?
Jo me'n recordo també l'any passat, que vam començar primer debat, entrar en un estuig enorme, ple de colors, ple de tot, i, en sèrio, no utilitzaràs res. No es gastéssiu diners en això, perquè...
No.
No us servirà, a no ser que féssiu l'artístic, però com aquí el poble no es fa.
No.
Nosaltres parlem per lo que coneixem.
Però això després és que hi ha gent que, pel contrari, no porta res de tot això, si no porta res, i després demanen.
Sí.
Tens cola?
No siguis lo típic.
Per què vols cola?
No siguis lo típic que va demanant bolis, vale?
No.
Tens una edat. Compra't un boli.
Compra't un boli. Els xinos...
Eslògan del dia. Compra't un boli.
Compra't un boli.
Sí.
Pues demanen cola, cel·lo. Per què vols cola i cel·lo? Sí. Després ho entenc, per fer-se les xuletes.
Sí.
Però, en sèrio, no. Sí. No toquen a pito.
També us anem a dir que desperteu-se en una hora més normal per anar a l'institut,
sí.
Perquè hi ha tres tipus de persona.
Sí, molt marcades.
Los que, com la Ruth, se desperten 40 hores abans de que comenci l'insti.
Exagerada, X.
Tu te despertes i la gent, deu sortir la gent anant a la llum, saps encara? O sigui, imagina't.
M'aixeco molt aviat,
sí.
Soc lenta.
La gent com jo, normal, que s'aixequen en una hora normal, vale?
Definix normal.
Doncs pues, què em sé jo? Jo vic a prop de l'insti, m'aixeco pues, a les 7:30. Vale? L'insti comença a les 8:30, m'aixeco a les 7:30.
Te perdono.
Una hora, perfecte.
Te perdono.
I la gent que s'aixeca 5 minuts abans de que toqui, lo segon timbre. Perquè, los que no ho sapiguéssiu, a l'insti hi ha dos timbres. Lo primer, o sigui, quan tu has d'entrar a classe, sona un, que és com d'avís,
sí.
Per anar a classe, i després, lo segon timbre, que sona 5 minuts després, espera, senteu-se.
Sí.
O sigui, espera... És a dir, comença la classe.
que en realitat ningú
se senta, ningú fa cas.
Ni ningú fa cas al primer, ni ningú fa cas al segon. O sigui, el primer,
sí,
passen, el segon és rotllo, vinga, va, anirem tirant. Doncs pues bueno, això, que hi ha tres tipus de persones sí. I...
Sigueu la del mig, vale? Després és una normal o, com a molt, a les 40 hores abans com la Ruth. Sí.
Hi ha gent que vol viure al límite, vale?
Sí, hi ha gent que viu al límite.
Al límite.
Pues, jo t'anem a donar un altre consell, el consell de la setmana.
Sí.
Que serà...
Això, bueno, anem a explicar-ho.
Sí.
Volem fer cada setmaneta. Més, bueno... procurarem fer-ho cada setmaneta, un sí. Consell. Rollo, el consell de la setmana, pues...
Sí.
Sí.
Sí, que és això, hi ha tanta cosa rara per internet i per la tele i tot això, saps? Que donen sí. Uns consells que dius, jo això, per on te ho agafo?
Uh-huh.
Anem a donar-vos consells reals, vale?
Sí. Sí.
Per exemple,
i útils.
Sí, lo d'esta setmana, Ruth, per favor.
Sí. A veure, la gent que us costi aixecar-vos, o sigui, hi ha tàctiques i tàctiques, però, o sigui, rollo, ficar-te 50
sí.
A la... Bueno, ficar-te 50 alarmes cada 5 minuts i no sé el què... Bueno, a mi un truc que em va molt bé és ficar-me una cançó. Sí, crec que va
però
millor si
no
fiques
qualsevol
una...
qualsevol cançó.
No. Crec que va millor si fiques una cançó que odies molt, perquè així un rotllo t'aixeques i...
Sí, sí, si poses una cançó que no aguantes, t'aixecaràs sí o sí.
Sí, sí.
A no ser que tinguis molta força de voluntat. Jo m'aixecaria, en sèrio.
Sí. Jo el que faig és ficar-me... Sí, hi ha moltes cançons que diuen que van molt bé per atraure el son de damunt, que tenen un tempo així que t'anima i tal. Tot és provar. A mi hi ha una que em va molt bé, que és Viva la vida de Coldplay. Sí, m'aixeco als instis.
De la vida escuela.
Sí, sí, m'aixeco on està. Me va superbé.
Sí, sí.
Però ficar-te una cançó rotllo que no suportes i no et pots treure
o una cançó així que te taladri una miqueta al cap.
Sí. Així t'aixeques fijo.
Fijo, fijo. 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 Feu-mos cas, que segur que us va bé.
Després de quants anys portem a l'insti?
6?
4, 5, 6. 6. 6 anys. Després de 6 anys?
Sí.
Crec que són bastant creïbles els nostres consells.
Molt bé.
Pues bueno. Fins aquí el nostre La Vuelta al Cole.
Sí, els nostres consells per a altres.
Sí.
Bueno, ara, en serio, tranquils, vale? No és el fi del no és el fi
no.
De res, ni del món, ni de res.
Sí, de l'estiu.
Sí, bueno, i de la vida social de depèn d'aquí. Però tranquils, vale?
Sí.
Tot anirà bé, tot
com
anirà
més aviat
bé.
Si començaré, més aviat acabarem.
Sí, molta
i...
sort.
Que després xaurem a l'insti sí. Igualment. O sigui,
i nosaltres mos veiem el pròxim dimecres, a la mateixa hora.
Ahà. I no res,
sí.
Feu molt de parlar durant la setmana, que no sempre ha de ser
però sense passar-se, que no volem amonestacions.
Correcte.
Moltes gràcies.
Adéu.
Adéu.
La Ruth González, la Laura Brull, que hi seran aquí al Sempre amb tu puntualment a tots els dimecres. Esperem que aquesta primera setmana de tornada a l'escola no se'ls hi faci massa pesada i més en segon de batxillerat. Estem ja quasi bé a la recta final del nostre programa. Van recordar-vos que estem en marxa amb aquest sorteig entre la Caler TV i Expert Serafí, en el qual doncs, us oferim la possibilitat de guanyar un xec de 100 euros, en fem 3, per ves canviant la setmana dels preus sense IVA Expert Serafí, des del passat dilluns i fins al dissabte 24 de setembre. Què heu de fer? Heu d'entrar al nostre Facebook, al de la Caler TV, posar un m'agrada a la fotografia del concurs o qualsevol altra reacció positiva i comentar-nos què és el que més us agrada o el que menys de la tornada a l'escola. La Caler TV i Expert Serafí volen que tornis a l'escola de la millor forma possible. I ara sí, fini per tancar programa, els comunicats, els apunts locals.
Comunicats. Club Patí l'Ametlla de Mar, ahir ho dèiem, a partir de 3 anys i diferents nivells, però anima't perquè també hi ha classes per adults, que això no ho havíem dit, per aprovar de manera gratuïta durant aquesta setmana aquest món del patinatge. Començaven el dia 13 de setembre, és a dir, ahir, i ens podem apuntar de manera gratuïta de moment per provar-ho. El telèfon de contacte és el 678-779531, parlem amb Rosa, 678-7790 531 o podem passar també pel forn de la Mariló.
Què més tenim avui fins?
Més inscripcions, en recordem, el CEM La Cala ja ha fet públiques totes les activitats esportives per aquesta tardor hivern i per més informació i per apuntar-se heu de passar pel CEM La Cala. Beques de la Llar d'Infants acaben el dia 30, queden doncs els últims 15 dies per recollir la sol·licitud i per entregar-la a la Llar d'Infants. Beca per anar a la Llar d'Infants Xerinola.
Demà ampliarem més continguts al temps de l'entrevista i és que, com us dèiem, obrirem ja els centres dependents de l'Ajuntament. Passarem per aquí Cristina Montull, directora, Montse Buixalleu, coordinadora de la Llar d'Infants Xerinola.
I també tots els que vulguin fer aquest viatge de la Festa de la Gent Gran, que serà a Lloret de Mar els dies 20, 21 i 22 d'octubre, han de passar per la Casa del Mar a informar-se i a pagar ja la paga i senyal d'aquest viatge.
D'aquest viatge, molt bé. El viatge que fan Astúries de Cantàbria ja vam dir que estava totalment ocupat. Doncs aquests han estat els comunicats i apunts locals de la jornada d'avui. Demà, com dèiem, entrevista amb la Llar d'Infants Xerinola. Sortirem a l'escola. Setmana, sens dubte, d'inici de curs escolar. Parlarem amb els xiquets de 5è i de 6è de primària de l'Escola Sant Jordi, que ja tornen a tindre les piles carregades. I els dijous, aquesta temporada, ens assegurem finir a la fila zero.
Sí?
Sí. Parlarem, com sempre, de les estrenes cinematogràfiques, de tot el que es mou en el món cinematogràfic, i és que els divendres, com ja vam dir la setmana passada, seguirem fent els vermuts interessants.
Divendres tindrem vermut també amb Víctor Nòria i ens presentarà un personatge molt peculiar, si més no, oblidat.
Demà l'avancem. Fins aquí el nostre Sempre amb tu d'aquest dimecres. Acabeu de passar una feliç jornada. Demà hi tornem a partir de les 12 en directe a la Cala Ràdio. Fins demà.
Aquí ens retrobem. Molt bon dia.